RAC1 i La Vanguardia us ofereixen el debat electoral de les eleccions espanyoles al món a RAC1, en directe des de l'Auditori de l'11 a Catalunya.
Són les 9 del matí, bon dia Catalunya. Aquesta mitjanit ha començat la campanya de cara a les eleccions del 23 de juliol. Són unes eleccions, com acostumem a dir a totes les eleccions, crucials, però és evidentment que poden sacsejar el panorama polític que hi haurà a Espanya. No en va bona part de les enquestes, pronostiquen un canvi de majories al Congrés que podria propiciar la formació d'un nou govern a la Moncloa. Amb aquest escenari, la campanya electoral es presenta més ajustada, més incerta i més interessant que mai. Per això, RAC1 i La Vanguardia comencen aquesta campanya electoral amb el primer debat amb tots els caps de llista per Barcelona des d'aquest auditori de la 11 a Catalunya. Ens hi acompanyen Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, Meritxell Batet, del PSC, Aina Vidal, de Sumar en Comú Podem, Míriam Nogueres, de Junts per Catalunya, Roger Montañola, de l'Espai CiU, la candidatura del PDeCAT per a aquestes eleccions, Nacho Martín Blanco, del PP, Albert Botran, de la CUP, i Juanjo Aizcorbe, de Vox. Bon dia a tothom, i benvinguts, i moltes gràcies de debò. Com funcionarà aquest debat? Com sempre, Enric Sierra, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia a tothom, i també als qui ens estan seguint, no només per RAC1, sinó també pel web de La Vanguardia i pel web de RAC1 en streaming des d'aquest auditori de la 11 a Barcelona. Com funcionarà? Doncs mireu, qui recordi el debat que vam fer per les eleccions municipals, farem una pregunta directa al principi, ara mateix, d'aquí uns segons, una pregunta directa a cadascú de vostès, que vostès tindran 30 segons per contestar-la. Ja sé que el temps és curt, però la ràdio i el directe també ho demana, perquè així tothom pugui tenir el mateix temps. Hi ha una pantalla de televisió on marcarà el compte enrere. Serem flexibles, però intentem complir amb aquest temps. I a partir d'aquestes respostes que vostès facin, obrirem el debat. En funció del que vostès hagin dit, doncs anirem donant amb el Jordi el torn de paraula. Després farem un segon bloc, més de propostes concretes, i aquí també amb una pregunta directa, el mateix sistema, i després vostès debaten, i l'últim que serà sobre política de blocs, és a dir, política de pactes més que de blocs, tot i que efectivament estem davant d'unes eleccions que s'estan definint com de blocs. En quina posició es posaran en els seus partits? Doncs aquesta serà la qüestió. Per tant, si et sembla, Jordi,
endavant.
Som-hi. Doncs començarem de major a menor representació, i començarem pel senyor Gabriel Rufián, i li faig una pregunta. Bon dia.
Bon dia, què tal?
És cert que la negociació dels pressupostos de l'Estat van poder reclamar el traspàs de Rodalies, però van prioritzar la reforma de la llei de sedició?
No, nosaltres sempre hem intentat utilitzar la nostra força negociadora per defensar Catalunya, i per nosaltres defensar Catalunya és ser útils a Catalunya, i ser útils a Catalunya és ser útils a la seva gent. Pensi el que pensi, voti el que voti. I això significa, per exemple, el que vostè ha comentat, significa doncs pujar les pensions, aprovar una llei de vivenda i, per exemple, treure a 9 persones d'una cel·la perquè dormin a casa seva. I aprofito aquí, ja sé el que opina la dreta i la ultradreta, volvo a preguntar a la resta de formacions polítiques si algú aquí està en contra d'això, perquè m'ha semblat que sí.
Gràcies, senyor Rufián. Meritxell Batet, bon dia.
Molt bon dia.
La candidata al Partit dels Socialistes, Gabriel Rufián, candidat d'Esquerra Republicana. Ahir Carles Puigdemont, en una entrevista que li va fer Jordi Basté, va dir que l'octubre passat, va dir textualment, gent del PSOE li van oferir l'indult. Vostè té constància d'això?
Miri, el senyor Puigdemont no té cap credibilitat, l'ha perdut fa molt de temps. És una persona que està interessada en viure el 2017 permanentment, però per sort Catalunya i Espanya estem al 2023. I el que ha de fer és respondre davant de la justícia, que encara no ho ha fet. Per tant, nosaltres el que volem fer és mirar endavant. Catalunya està en un altre moment. El 2017 estava molt pitjor que ara, i per tant el que hem de fer és aprofitar aquesta finestra d'oportunitat en la millora de la convivència que ha tingut Catalunya, en la millora de les inversions, en la millora de les polítiques socials i en el creixement econòmic que estem vivint com mai. Per tant, el que hem de fer és això, centrar-nos a mirar endavant, a mirar el futur, amb ganes, amb esperança i amb il·lusió. I el senyor Puigdemont que respongui davant de la justícia.
Aina Vidal és la candidata per En Comú Podem. Bon dia.
Bon dia.
també li faig una pregunta directa. Vostè va assegurar, o ha assegurat en precampanya, que continuen defensant un referèndum a Catalunya, però ahir mateix, Yolanda Díaz, en una entrevista, va dir que el referèndum no està sobre la taula. Sumar defensarà el referèndum o no?
Mirin, com ho podem, sempre hem defensat el referèndum i ho portem al nostre programa electoral i estem orgulloses de ser l'única força, en aquest cas, doncs, a nivell estatal, que també recull el dret a votar per part dels catalans i les catalanes. Però jo, abans de començar, crec que és important que centrem de què van aquestes eleccions. I és que no van de 8 partits, van de 2 coalicions, que és aquella que avança o aquella que retrocedeix. I crec que és molt important entendre que tampoc van de vot útil. Van de mobilitzar la gent, que la gent voti, i van sobretot també d'un vot definitiu per seguir avançant. Per això nosaltres farem una campanya en positiu, tindrem temps d'explicar propostes, no tinc cap mena de dubte, però jo sí que li volia fer una pregunta al senyor Gabriel Rufián, i és si manté, en aquest cas, doncs, les declaracions al voltant de que li fa més por la senyora Yolanda Díaz que no el senyor Abascal.
Molt bé. Després tindran temps de contestar-se, però ara saludem a la Míriam Nogueras, que és candidata de Junts. Bon dia.
Bon dia.
La pregunta, Gabriel Rufián afirma que vostès han votat a favor del 85% de les iniciatives del govern espanyol al Congrés dels Diputats, mentre que Esquerra ho ha fet en un 89%. Dóna per bo aquest percentatge i si és així, creu que han apuntalat més el govern del que el seu discurs indica?
Bé, jo suposo que els números en el senyor Rufián li deu haver fet a la mateixa persona que va fer els números de Netflix o els números dels pressupostos. Nosaltres no hem votat cap dels tres pressupostos que ha presentat aquest govern. De fet, el balanç d'aquesta legislatura és molt dolenta per Catalunya. Catalunya està molt pitjor del que estava els darrers 4 anys. Tampoc hem aprovat el Real Decret en el que es compensen 1.360 milions d'euros a les grans elèctriques espanyoles. Tampoc el Real Decret en el que es compensa amb 2.000 milions d'euros a les grans elèctriques espanyoles. També, malgrat hem presentat 13.000 iniciatives des de Junts, des del Congrés i des del Senat, hem aconseguit aprovar iniciatives, però en cap cas hem donat suport a cap llei que ens redueixi les competències a Catalunya, que ens deixi amb menys recursos, i en aquesta defensa de Catalunya nosaltres ens hi hem trobat molt sols a Madrid.
Molt bé, ara tindran temps també de debat. Roger Montañola és candidat.
Bon dia.
Bon dia. Artur Mas creu que vostès no s'haurien hagut de presentar a les eleccions perquè divideixen el vot sobiranista. I recorda, Artur Mas, que quan han anat pel seu compte separats no ha anat bé. Com ho rebat, aquest argument?
Bé, la política és defensar idees, i si no hi ha un espai que defensi les teves idees, és lògic que una es vulgui, i a l'espai polític es vulgui presentar, no? Catalunya hi ha molta gent orfa, molta gent que vol tornar a la política, que vol tornar a la realitat després del procés. Nosaltres entenem que el procés sobiranista iniciat el 2015 al 2017 està a les acaballes, per no dir que està acabat, i per tant hem d'obrir una nova època. Entenem que la voluntat de reunificació en positiu, el PDeCAT va donar suport a Xavier Trias a Barcelona perquè enteníem que aquella campanya feia una mica de convergència, que és allò que nosaltres reclamem, però en aquest cas la senyora Nogueras defensa una idea totalment diferent, respectable, que no és la nostra, no? I per tant, amb tota la humilitat, però volem representar tota aquella gent que se sent orfa, que és catalanista i que està cansada de tant d'engany durant tant de temps.
Molt bé, moltes gràcies. Nacho Martín Blanco, el candidat del Partit Popular, bon dia.
Bon dia.
El seu partit planteja un pla per Catalunya que passa per recuperar el delicte de sedició i endurir les penes per convocar un referèndum. Creu que aquest és el camí per resoldre el conflicte amb Catalunya?
Bé, la qüestió és que el pla del Partit Popular per Catalunya passa per moltes altres coses a banda d'això. Això és una qüestió que té a veure amb la seguretat jurídica, amb la previsibilitat que ha de tenir un ciutadà per saber que viu en un estat on la llei impera, lògicament, i això ajuda a les empreses, ajuda a l'economia, ajuda, en definitiva, al progrés econòmic de Catalunya. Però el pla que té el Partit Popular per Catalunya va molt més enllà d'això. Va també de recuperar la capacitat, el caràcter de motor econòmic d'Espanya de Catalunya, va de baixar impostos per al conjunt dels ciutadans espanyols, també pels catalans, i en definitiva per rebaixar aquesta asfíxia fiscal a la qual ens sotmet un sistema absolutament voraç.
Albert Botran, de la CUP, bon dia.
Bon dia.
Vostès són partidaris d'allò que se'n diu quan pitjor millor en la relació Catalunya-Espanya?
Bé, bueno, abans de tot dir que estic content de poder-me expressar en català, vull que la senyora Batet no em pot treure la paraula. I en la meva llengua dic que quan pitjor millor en cap cas, el que passa que també limitar-nos a defensar coses que ja estan anant darrere, és a dir, hem viscut el govern més progressista de la història d'Espanya, diuen, i malgrat tot hi ha hagut polítiques que les podria haver fet un govern del Partit Popular, la política de fronteres, la política respecte al Sàhara, la política respecte a la monarquia. Nosaltres pensem que la millor defensa és un bon atac i que hem de tornar a orientar el país cap a on està orientat el 2017, cap a guanyar la independència i fer un procés constituent.
Molt bé, moltes gràcies. Juanjo Ezcorbe, candidat de Vox, bon dia.
Bon dia.
Creu que l'eliminació de les comunitats autònomes, com el seu partit promulga, contribuiria a resoldre conflicte amb Catalunya?
Bueno, el conflicto con Cataluña viene impuesto desde las propias imaginaciones y las propias maquinaciones de algunos personajes en Cataluña. Ni tan siquiera sigo aquella frase de Ortega de la conllevanza. Cataluña tiene la fuerza suficiente, es el motor de España y debe de ser el motor de España de nuevo. Y acabar con las autonomías, somos conscientes de la fuerza que tenemos, pero sí somos conscientes que el Estado de las autonomías ha empobrecido al pueblo español, ha favorecido el enfrentamiento, ha provocado la división entre los españoles y esto entendemos que no es bueno.
Molt bé, moltes gràcies, Jordi.
Però com ho posin fàcil, tot i que la primera volta veig que hi haurà moltes històries creuades. Gabriel Rufián comença, entre altres coses, perquè ja ha rebut... Sí, sí, tots han demanat la... No us preocupeu que anirem donant la paraula a tots. Però Gabriel Rufián, que ha rebut ja dues preguntes gairebé directes per part de la candidata, de l'Aina Vidal, i també per part de la Míriam Nogueras.
Recordar que jo també he fet una, que és si algú...
Sí, de la dreta, efectivament.
Si està en contra de que no persones negocien, en definitiva, que no persones surtin de la presó. Primer, i de veritat, no és cap... Crec que seria bo recordar-ho constantment. Senyora Nogueras, senyora Vidal, jo aquí, en aquest debat, en aquesta campanya, no sóc el seu adversari. Punt número 1. Punt número 2. Començo per la senyora Nogueras. Això no és Twitter, és la realitat. Jo sé que lo de Netflix potser sona molt bé. Jo em sento molt orgullós de que els nostres fills, filles... doncs puguin disfrutar de contingut audiovisual en català més que mai gràcies a la llei audiovisual. I senyora Vidal, jo crec que ha estat molt clar, a mi em fa evidentment doncs, por el feixisme, sempre ha estat davant del feixisme, però em preocupa no entendre la Yolanda Díaz quan, per exemple, pacta amb el PP treure l'alcaldia de Barcelona al sobiranisme català i, per exemple, doncs, quan es carrega a una persona molt vàlida com l'Irene Montero.
Gràcies, Gabriel Rufián. Aina Vidal, per al·lusions també, sisplau.
És meravellós que avui reivindiquis, en aquest cas, doncs, a Unidas Podemos i a persones d'aquest espai.
Sí, sense cap mania,
No, no, jo també, això em sembla una cosa fantàstica.
Potser
jo et vull recordar que en qualsevol dels casos cap vot d'en Comú Podem ha servit mai ni per fer cap alcalde de dretes ni tampoc cap president de dretes. No sé si vosaltres podeu dir el mateix.
Senyor Batet? Serà, jo crec que del Partit Popular.
Sí.
Meritxell Batet.
Senyor Botran no sap com em fa de feliç no haver-li de treure la paraula perquè parli en català. Llàstima que al Congrés dels Diputats hem de complir el reglament. Estem en un estat de dret, estem en una democràcia i el reglament l'obliga a vostè i a mi, malauradament. En qualsevol cas, ja estem en una nova etapa. Em sembla que el senyor Muntanyola deia que s'ha d'obrir una nova època. Hem obert una nova època. Estem fent un camí inèdit que fa pocs anys pensàvem que no seria possible i avui l'hem obert. I l'hem obert demanant del president del govern, Pedro Sánchez, i d'en Salvador Illa. I, senyor Martín, seguretat jurídica, avui hi ha seguretat jurídica a Catalunya. Avui es compleix la Constitució a Catalunya. Avui hi ha convivència a Catalunya. Avui Catalunya creix com mai. Genera ocupació com mai. No com quan governaven vostès,
ara
que no es complia la llei i que econòmicament les empreses fugien.
Gràcies, 30 segons, Míriam Noguera, sisplau. I després ha de contestar la pregunta del Gabriel Rufián, tant Nacho Marquín Blanco com el senyor Ezcorbe. Endavant.
Hi ha moltes coses a dir. En tot cas, Meritxell, en el reglament en cap cas hi posa que no podem parlar el català. Tots els governs espanyols han incomplert amb Catalunya, tots han mentit, començant pel senyor Sánchez, que fa 4 anys deia que es comprometia a portar el president Puigdemont davant de la justícia, però també han no pagat. De cada 100 euros que havien d'arribar a Catalunya, només n'han arribat 35. I quan dic que incompleixen amb Catalunya, vull dir amb Catalunya, perquè en Madrid no incompleixen. De cada 100 euros que havien d'arribar a Madrid, n'han arribat 184. Quan nosaltres defensem la independència del nostre país és per poder ser un país competitiu, Acabo. Meritxell, no estem millor que mai. Catalunya està pitjor que fa 4 anys. Tenim els sous, més baixos d'Europa. Es paguen molts impostos i el nostre país està...
Aina Vidal, que escriu que això és una barbaritat. Permeteu-me escoltar els que no hem sentit encara. Sí, gràcies, Rufián. Nacho Martín Blanco.
Bé, jo crec que aquestes eleccions són una oportunitat absolutament immillorable pel retrobament entre la Catalunya sensata i l'Espanya que vol avançar, sobretot perquè crec que la preocupació de la immensa majoria dels ciutadans de Catalunya no és la sort del senyor Puigdemont. Jo crec que aquest és un debat del passat i el que tinc claríssim és que Catalunya necessita recuperar el lideratge econòmic d'Espanya. La immensa majoria dels catalans se senten orgullosos d'aquesta capacitat de liderar Espanya, de ser motor econòmic d'Espanya i vanguarda cultural, i això és el que volem. Però, senyora Batet, escoltant el conjunt dels ciutadans de Catalunya, no només als independentistes, sinó al conjunt dels ciutadans de Catalunya, també els que se senten catalans, espanyols i europeus.
Gràcies. Vanguarda cultural aplicant censura?
Val, un moment, voy, tranquils. Posem-ho fàcil. Senyor Izquierdo i després la Roger Montañola. Endavant.
Muchas gracias. Como ven, aquí hablan de sus cosas y nosotros queremos hablar de las cosas que preocupan los catalans. O volem que Catalunya sigui com França, o volem que Espanya sigui com França, la França que hem vist aquests dies. O estem preocupats del que passa a la Catalunya central, amb la seguretat ciutadana, amb la islamització, amb tots els problemes de convivència que hi ha. Com veieu, hi ha problemes que no afronten els actuals partits, i són ells, o som la Catalunya real, som l'Espanya real, els que hem d'afrontar aquests països.
Potrànic i Montañola, endavant, sisplau.
Bé, a mi em sembla molt bé la gent que a França es mobilitza perquè li augmenten l'edat de jubilació als 67. Malauradament aquí ho va fer el PSOE, d'acord amb Convergència i d'acord amb Comissions i UGT, i malauradament no vam veure les protestes que convindria que hi haguessin aquest
any. Que vam fer.
Nosaltres no estem en absolut en contra de treure de la presó els presos polítics catalans. Sí que pensem, per això, que Esquerra Republicana en aquest cas ha negociat en nom de tots, sense que tots li demanéssim que negociés, sí, en nom de tots, i que els resultats han sigut molt dolents. L'independentisme està baixant a les enquestes, l'independentisme ha baixat a les urnes, i pensem que els que esteu portant el timó de l'independentisme no ho esteu fent bé des d'aquest punt de vista.
Montañola i Rufián, que té per dret i esquerra.
T'ho he imaginat la gent que ens està escoltant des del cotxe, des de casa seva, des de la feina, que hem parlat de coses que són interessants, no dic que no siguin importants, però que no són el més important de la vida. Mentre parlàvem de la qüestió del català al Congrés, que tant de bo, i estem d'acord i tots ens estimem la llengua, la gent que està treballant paga una quota d'autònoms altíssima i això li afecta més a la seva vida. Aquesta gent paga l'IRPF més alt d'Espanya i això també li afecta a la seva vida. Les persones que estan avui encallades a Rodalies, perquè segurament no deu estar funcionant com gairebé cada dia, això també els afecta a la seva vida. Aleshores, la distància que s'ha produït entre la política i la realitat ciutadana fa que aquesta desafecció, que aquesta possible abstenció, mantingui un corpus que és el polític professionalitzat d'un món dels treballadors que no hi són. Jo, perdoneu, i faig un incís, fa 8 anys que estic al sector privat, pago la meva quota d'autònoms cada mes, pago evidentment l'IVA trimestral i pago nòmines, i per tant crec que més enllà de les aspiracions legítimes de cadascú haurem de començar a tocar de peus a terra i parlar a la gent com a adulta.
Va, Rufián, sisplau.
Té raó la senyora Noveras de que tots els governs espanyols de PP i de PSOE durant 40 anys no han complert amb Catalunya. Tots, fins i tot durant la Lleida, doncs ja li passava, no? L'única diferència respecte ara és que abans la culpa era dels governs espanyols, PP i PSOE, ara la culpa és d'Esquerra. Sempre és d'Esquerra. I ho lligo amb el company, amb l'amic Botran, Albert. Hòstia, és que sí, és cert, no ho fem tot bé. Ajuda'ns. Ajuda'ns. És que des del sofà, i ho dic amb molt afecte...
No, de sofà poc.
Acabo. Des del sofà...
Ara quan em donin la paraula.
És que és molt fàcil, molt senzill. I crec que l'adversari...
Ara t'explicaré.
No som nosaltres. L'adversari és la dreta, l'altra dreta, el PSOE, que en molt moment es posa de perfil. Jo els faig una pregunta. Ens ficaran a la presó? Si volem ser el que hem de ser, ens ficaran a la presó?
Val.
Els dos, eh?
És una bona pregunta, és una bona pregunta, i hi ha moltes preguntes per respondre.
Sí, aquesta seria bo respondre.
Un moment, aviam, Aina Vidal, sisplau, que m'ha demanat la paraula fa estona. Sisplau.
Estic emocionada de que per fi Esquerra, en aquest cas, hagueu rectificat i que entengueu que les eleccions van efectivament de guanyar aquest bloc del Partit Popular i de Vox.
Però
sí que li volia, en aquest cas, dirigir-me cap al senyor Martín Blanco, i és que sabem que vostès volen derogar absolutament tots els avenços que hem aconseguit doncs, en aquesta legislatura. I jo em pregunto si vostès tenen alguna proposta en positiu, no només per Catalunya, sinó per la resta. I és que el fet és que votar el Partit Popular ara mateix és votar tiquet PP-Vox. I també ho hem vist amb l'exemple Extremadura. Vostès estan disposats a arrastrar pel fang a la seva pròpia candidata pel fet d'acabar votant efectivament amb Vox. Mm. Perquè a dia d'avui el Partit Popular no és només és que governi en Vox, és que han assumit tot el seu ideari, i la prova és que avui no el votarà ni Belén Esteban.
Gràcies. Votarans?
Sí. Bé, nosaltres a sofar res, és a dir, per exemple, un acord que vam arribar amb vosaltres a la Generalitat era per el pla pilot de la renda bàsica universal, que després el Partit dels Socialistes i Junts s'ho van voler carregar, però en tot cas, això era una política que identificava l'independentisme amb un model de país totalment diferent i que, per tant, fa que la gent s'engresqui a voler la República Catalana. Amb aquest canvi d'aliances, de pactar pressupostos i polítiques amb el PSC, tenim que l'independentisme està fent un model de país que és el que volen les elites econòmiques, l'IBEX, i és el Hard Rock, és el quart cinturó, és l'allargament de l'aeroport. És difícil aconseguir una mobilització massiva de la població per una República Catalana quan el model que hi ha en el mentrestant és aquest, el que volen les elites econòmiques.
Tant de bo fos aquest, tant de bo fos aquest que vostè descriu.
Destrucció del territori, que te n'estima.
Un moment, Míriam Nogueras, contesta, si volen contestar la pregunta que ha fet Gabriel Rufián, tant Nacho Martín Blanco com Juan Juez Corbe, i Meritxell Batet. Endavant, Míriam Nogueras.
A l'adversari, senyor Rufián, vostès l'han falcat quan l'acord que teníem plegats era poder fer front comú a Madrid. Nosaltres hem presentat moltíssimes iniciatives per poder desplegar la competitivitat de Catalunya, que no podem desplegar perquè no arriben els diners. I es parlava de Rodalies, també. De cada 100 euros que havien d'invertir-se en Rodalies en els darrers 15 anys, només n'han arribat 24. Per tant, moltíssimes hores de productivitat perduda, retard. Estacions a Catalunya que són dels anys 80, estacions en les que no s'hi pot accedir amb cadira de rodes. Hi ha incidències diàries, però malgrat tot això, malgrat el Reino d'Espanya i l'infrafinançament, nosaltres seguim, senyor Nacho, sent líders en molts àmbits, per començar som el racó de l'estat espanyol amb més llibres i més biblioteques.
O estem molt malament o anem molt bé, Les dues a la vegada no pot ser,
Molt bé. La pregunta a Gabriel Rufián, a Nacho Martín Blanco i a Juan Juez Corbe. Nacho Martín Blanco, el PP.
A mi, francament, em costa contestar preguntes surrealistes. A mi el fet de que algú em pregunti un polític madur, un polític que fa anys que volta per aquí, uns quants anys, no 18 mesos, sinó vas pels 18 anys, però en tot cas sí que és veritat que hi ha una qüestió d'entrada, des de la simpatia que tinc, però tu creus que un polític pot ficar algú a la presó? Són els jutges. En un estat democràtic de dret, qui fica algú a la presó són els jutges, i no per les seves idees polítiques sinó pels seus actes. I una cosa, senyora Nogueras, deixi'm que li digui, Catalunya ha perdut el lideratge econòmic d'Espanya per culpa del procés separatista, i això és una evidència. Hem perdut 7.000 empreses que han marxat de Catalunya fugint de les seves polítiques, i això pot parlar amb qualsevol empresari de Catalunya que liderarà. Efectivament, em preocupa enormement que aquesta política de confrontació de blocs que vostès plantegen continuï a Catalunya.
Gràcies.
Catalunya ha perdido el seny, el sentido común, y se ha convertido en la rauxa y el enfrentamiento. Señor Rufián, yo no le pondré ni de patitas en la prisión. Si alguien lo hace, será un juez, porque habrá incumplido la ley. Pero yo entiendo que todos ustedes están acostumbrados a incumplir la ley. Aún es más, están acostumbrados a hacer leyes para soltar a presos que son culpables de delitos gravísimos con la ley del sí, que perjudican a las mujeres, que van contra las mujeres.
Se llama
consentimiento. Todos ustedes son cómplices.
A vostès
serien culpables de todo eso.
Molt bé, gràcies, senyora Batet. Vol dir alguna cosa?
Sí, sisplau.
Endavant.
Bueno, s'han dit moltíssimes coses, però jo li voldria dir al senyor Martín, en primer lloc, que Catalunya ha perdut empreses quan governava el Partit Popular. 7.000 empreses, efectivament. Sí. Catalunya va tenir dos referèndums il·legals quan governava el Partit Popular. Va aprovar dues lleis de desconnexió al Parlament de Catalunya saltant-se tot el procediment quan governava el Partit Popular. Va haver una declaració unilateral d'independència quan governava el Partit Popular, i van fugir alguns que van ser responsables d'aquests actes quan governava el Partit Popular. És que avui, Catalunya, estem convivint com mai, on hi ha hagut un clima social de canvi absolut, on podem passejar pels carrers i la societat viu en convivència com mai. Avui, Catalunya està creixent com mai, senyora Nogueras. És una evidència, és la realitat, són els fets, i no es poden discutir els fets. I també, és veritat, hem de parlar més a la realitat, hem de parlar dels treballadors i les treballadores, dels autònoms. La quota dels autònoms, per cert, si la paga, sap que aquest govern l'ha baixat com mai, també.
Gràcies, Meritxell Batet. Roger Montelló, endavant.
Ja pujat, però si escoltant-los em dóna la sensació que són vostès molt processistes i que això del procés ja els va bé per mantenir un debat que podríem estar tenint l'any 2017 perfectament. La qüestió és que han passat coses mentrestant. A Catalunya, mentre nosaltres discutim del mateix que podríem estar discutint el 2017, passen coses. I passen coses entre les quals el pes del sector públic sobre el PIB cada vegada és més gran, engreixem les nostres administracions, perdoneu, estic una mica fònic, de forma, crec que irresponsable. Tenim una hiperregulació enorme. Som el lloc del món amb més regulacions. Qui vulgui emprendre qualsevol cosa, resulta que abans de començar hi ha de passar 38 barreres. Per tant, home, està molt bé que ens situem i debatem sobre què va passar a Catalunya. I creiem que tots volem mirar i obrir un nou temps. Però penso en la gent que ens escolta i deu mirar el calendari i diu, però on està aquesta gent, el 17 o el 23?
Molt bé, Rufián. Sí, sí, no, no, sí. Sí. Parlareu tots, no us preocupeu, si és que per temps no faltarà. No us preocupeu, Gabriel Rufián.
M'agrada veure que tothom, pràcticament tothom, de tant en tant, reivindica el bé que va Catalunya, primícia, Catalunya la governa Esquerra Republicana. Punt número 2.
Mare de Déu, Gabriel.
Aquest Mare de Déu és d'Aina Vidal, pel que escolta la ràdio.
Mare de Déu.
No és opinable.
Vinga, va, governa.
Vostès fan coses bé, el govern, evidentment que fan coses bé.
És informatiu.
Convoquen molt bé les oposicions.
Senyor Martín Blanco, sí que és cert que a mi m'hagués agradat estar molt menys a Madrid, però sap què passa? Que el seu partit va ficar la meitat del meu govern a la presó i l'altra meitat va haver d'anar a l'exili per un referèndum. I què hagués passat si ho haguéssim regalat?
La pròrroga dels 18 mesos...
Què hagués passat si haguéssim regalat aquest espai enorme de poder mediàtic que és el Congreso? I tres, senyor Batet, compte que ja és la primera vegada que Vox li felicita per una intervenció, eh?
A Nacho Martín Blanco per al·lusions també i Miriam Piqueras.
A mi em sembla surrealista que ara el fet que el senyor Rufián faci gairebé una dècada que està al Congrés dels Diputats després d'haver promès que marxaria els 18 mesos sigui responsabilitat del Partit Popular. Em sembla una cosa ja surrealista. Però en tot cas, siguem seriosos. Senyor Rufián, deixa'm acabar la meva intervenció. Clar, però faci bromes que tinguin una mica de consistència.
Igualment.
Però en tot cas, senyora Batet, jo el que li dic és que és evident que Catalunya és l'únic país de la OCDE que ha perdut poder adquisitiu en els últims anys. Això que li diu vostè a la gent que l'economia va com una moto, digui-li al pare d'una família nombrosa com jo, que tinc tres fills, i quan vaig a fer la compra, la cistella de la compra s'ha disparat amb un creixement exponencial que no té parió en els últims anys al nostre país. Per tant, hem de recuperar l'economia espanyola en el seu conjunt i deixar de fer proclames entusiàstiques.
Sí, hi ha una guerra a Europa, senyor Martín, no sé si ho sap, i tenim la inflació de les més baixes a Europa, 1,9, no arriba al 2%.
Som l'únic país d'Europa que perdut de la inflació,
gràcies a les polítiques econòmiques del govern d'Espanya.
Míriam Nogueres i Aina Vidal, sisplau, Míriam.
Senyora Batet, no només estic parlant jo, és que parlen les dades, i les dades que nosaltres donem són dades que estan publicades als webs dels seus ministeris, i afortunadament sí, és la gent, els treballadors i les empreses de Catalunya les que estan tirant del país, malgrat tot, i no és gràcies a cap partit que tingui seu a Madrid. Ja es parla molt de les empreses que han sortit, els hi recordo, senyora Batet, que vostès van votar que sí a un reial decret que es va aprovar en el que es facilitava la sortida de les empreses de Catalunya, i això és anar absolutament en contra dels interessos i de la competitivitat del nostre país.
Ara no marxen les empreses, potser és perquè el clima polític i el clima social és molt millor.
Gràcies.
Potser és que hi ha més seguretat jurídica i les empreses se senten segures a Catalunya.
Les empreses no se senten en absolut segures en aquest govern.
Un moment,
d'on parlava de
Catalunya? Un instant. Aina Vidal, Albert Botran, Roger Montañola, el senyor Escor. Gràcies.
Ens estimem molt Catalunya, clar que parlem bé de
tots
Catalunya.
Tots ens l'estimem.
Jo estic encantat, de veritat.
Tots ens l'estimem.
Podem continuar així.
Escoltin,
perdoni, que li explico la ràdio, que és que hi havia aquí ara una... Aquestes veus que sentien de fons era Meritxell Batet discutint amb Gabriel Rufián. Aina Vidal.
Si hi ha hagut alguna política que realment hagi servit per les empreses i pels treballadors d'aquest país, això es diu ERTE, i és molt important. I mirin, si parla de poder adquisitiu, jo a mi m'agradaria recordar-li que van ser vostès els que van anar amb un ridícul 0,25 de revalorització de les pensions de les nostres persones grans. I això sí que és una vergonya. Però jo li volia preguntar a la Míriam Nogueres, perquè vostès estan fent una campanya molt particular i vostès van dient, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou de què, Míriam? De que segueixi pujant el salari mínim? De que incrementi el número d'empreses? Ja n'hi ha prou de baixar la temporalitat? Ja n'hi ha prou de drets nous, per exemple, com l'eutanàsia? Ja n'hi ha prou de que paguem el gas més barat d'Europa? Ja n'hi ha prou de què? De seguir millorant com a país?
Val.
Vostès van portar la localització i nosaltres estem aixecant aquest país.
Gràcies.
Empreses i vas treballar.
30 segons li tallo, senyor Nogueres, perquè la pregunta és directa per aquí, sisplau, i anem al Albert Botran ja.
Sí, Aina, ja n'hi ha prou de mentides i de no pagar, perquè no és veritat, com ha dit la senyora Batet, que han marxat 7.000 empreses. La productivitat i l'ocupació segueix, afortunadament, a Catalunya. Estem farts de mentides, estem farts que no paguin.
Aina,
el seu govern ha pagat 35 euros de cada 100 que havien de pagar els ciutadans de Catalunya. 35 de cada 100. El 2022, 16 euros de cada 100. Em poden explicar com volen
Míriam,
que nosaltres donem recolzament a cada
govern,
si vostès
gràcies,
no paguen
gràcies. Albert Botran.
5 vegades més gràcies. Que el senyor Rajoy hem invertit a Catalunya.
Albert Botran.
Donen més molles.
O si m'ho facin. Gràcies. Albert Botran.
No, res, totalment en contra del rotllo aquest de separar la sobirania i la independència dels drets socials, les qüestions que preocupen. Un exemple claríssim, a l'habitatge. El nostre Parlament va fer una llei molt avançada, la vam suar, tampoc hagués estat possible sense el moviment per l'habitatge, però vam posar d'acord a moltes forces diferents per regular els lloguers.
Totalment.
És una llei que després el govern del PSOE i d'en Comú Podem i d'en Unides Podem ha recorregut al Constitucional.
Totalment.
I en canvi la llei que surt d'allà és molt més insuficient i entre altres coses no impedeix que fa una setmana sabíem que tornarà a poder augmentar-se el lloguer ara en aquest termini. Per tant, amb més sobirania, com és el cas de l'habitatge, es podria regular el preu de lloguer, que senyora Batet, sí que és un problema per molta gent. Que però el lloguer mitjà a Barcelona sigui de 1.000 euros, que és, si fa no fa...
Sí, perfectament.
Limitant l'oferta disponible, no sé exactament com es limita els preus. És a dir, crec que la política, de veritat, ha pres una distància enorme de la realitat econòmica. Si hi ha menys oferta, els preus pugen. I aquesta limitació del lloguer porta menys oferta. Però permeti una cosa, deia la senyora Nogueras que ja n'hi ha prou, i té raó. I té raó, però jo crec que ja n'hi ha prou de parlar-li als ciutadans, aquelles persones que avui ens estan escoltant, com si fossin nens de parvulari. Ja n'hi ha prou de mantenir la flama del debat del procés perquè dona vots, perquè inflama, perquè atisba les emocions de la gent, quan les coses que estan passant al país són prou serioses. Ja n'hi ha prou de que Catalunya i els partits d'obediència catalana anem al Congrés a fer activisme i no a fer política. Ja n'hi ha prou també de que haguem renunciat. Volem fer l'Estat, hem perdut la nació, hem perdut el país, hem perdut l'ànima i hem perdut part de la llengua, perquè ens hem fet fins i tot antipàtics. Per tant, potser ja n'hi ha prou de que ens parem un moment, tots, entre tots, assumim les culpes que tots tenim. Entenem que els altres també tenen raó a vegades amb les seves aportacions, que no tenim la possessió i la veritat absoluta. Entenem que la política és negociació, és transacció i és empatia.
Val.
I no simplement...
Gràcies. Juan Cizcoro, de Vox, endavant.
És evident que... Que efectivamente Vox tiene razón y por lo que acabo de
decir. No, Vox no la tiene, la tengo yo.
Pues es obvio porque.
Eso lo mismo.
Es obvio porque se está culpando a las demás fuerzas.
Usted vive del procesismo también, ¿eh?
Que son...
Usted necesita, de hecho, el procesismo.
Usted necesita también del procesismo.
A los ciudadanos españoles, a los catalanes en absoluto. Oír al señor Rufián, que es el representante de Esquerra Republicana, cuyo primer presidente de la Generalitat en la transición fue nombrado por autoridades franquistas, tiene gracia. Y hablar con el señor Rufián, que pertenece a un partido absolutamente racista desde el punto de vista de la segmentación de la sociedad catalana, tiene gracia. Y oír al Partido Socialista cuando ha incumplido la ley, cuando hay la inseguridad jurídica, cuando ha cerrado el Parlamento, cuando ha quebrado la Constitución, creando un estado de alarma ilegal, pues también tiene gracia.
Gràcies, senyor Corbe, Gabriel Rufián, Meritxell Batet, sí, tot i quanti. Endavant.
Anava a dir una altra cosa, primer una broma. A mi, jo estic content de que hi hagi eleccions perquè la seva gent, doncs, per una vegada anirà dues vegades a una escola en un, diguem-ne, un temps molt curt. Dit això, crec que hem de... O sigui, aquí hi ha partits... Tots els partits anem amb un eslògan que és Defensa Catalunya. Per Catalunya, visca Catalunya. Però a mi m'agradaria que
ara toca.
Això no fos un eslògan només, buit. Que no sigui només des del sofà o comentar la jugada des d'una tribuna com si menjant pipes. O sigui, jo ja sé que estem vivint un moment molt antipolític on fer política es castiga. Però a mi m'agradaria, i faig una crida des d'aquí a la resta de partits independentistes, fins i tot més enllà, sobiranistes, autodeterministes, progressistes amb certa sensibilitat catalanista, que ens ajudin, perquè jo personalment, i potser estic equivocat, però personalment m'he sentit molt sol durant 4 anys defensant realment Catalunya amb tot el que comporta.
Meritxell Batet.
Mare de Déu.
Mare de Déu és Aina Vidal, però Meritxell
Batet. Jo crec que en aquest debat el que estem veient és que hi ha partits que estan molt còmodes, molt ben instal·lats a la confrontació. I els hi va molt bé, per parlar de qualsevol cosa. La confrontació és perfecta entre les dues administracions, per això estan ancorats al 2017. Partit Popular, Vox, els independentistes... estem en un altre moment
polític. Estàs errat,
estem en un altre moment polític. I, efectivament, el que hem de parlar és de polítiques. Sisplau, parlem de polítiques. Parlem de la llei de l'habitatge. Hi ha hagut l'aprovació de la primera llei d'habitatge al govern d'Espanya. La primera llei en tota la democràcia.
S'engreixo de llàgrimes, ha costat.
Una llei que el que fa és garantir...
Ha costat molt, eh?
I la catalana...
Ha costat molt, però la tenim.
però la tenim.
La catalana era millor i l'heu recorregut.
Una llei que prohibeix els desnonaments. Una llei que estableix un topall del preu. Sí, senyor Botran, un topall del preu. Del 2 i del 3% del 2023 i del 2024. La Generalitat de Catalunya el que ha de fer és assumir les seves competències. Perquè reclamem competències, però després no assumim les responsabilitats d'aquestes competències.
Gràcies.
No, desenvolupin la llei d'habitatge perquè es pugui aplicar, com ha fet l'alcalde Collboni, en una setmana.
Gràcies, Míriam Nogueres.
Jo el que sí que demanaria és respecte cap a les persones que estan mirant i que ens estan escoltant, perquè la gent no és idiota. D'aquestes empreses que diuen que han marxat, el 80% són societats patrimonials sense producció ni treballadors. Hem presentat més de 13.000 iniciatives i les hem fet conjuntament amb la societat, amb entitats, amb patronals, amb associacions, i pràcticament totes no, però moltes d'elles han rebut el rebuig absolut tant del Partit Popular com del PSOE, com de Sumar i Podemos. La llei d'habitatge, senyora Batet, no és una llei que solucioni el problema. De fet, està encarint els preus del lloguer, els que eren mínims, i una cosa importantíssima, ens han dinamitat les competències, perquè en habitatge, Catalunya, tenim competències plenes i exclusives. Gràcies. I com sempre, vostès no respecten en absolut.
Com és que limiten els desnonaments amb aquesta competència exclusiva? Perquè tenim més desnonaments que la resta d'Espanya, Catalunya.
Val.
Tenen
i competència ocupes,
exclusiva,
per cert,
però no gestionen les competències que tenen. Aquest és el problema.
Gràcies.
La incapacitat de gestió de la Generalitat de Catalunya.
Li cedeixo 10
segons. Quan ho fem, vostès ens porten al Tribunal Constitucional.
Vinga, per tant, perdoni si t'ha partit blanco. Perdoni, davant.
Jo estic, de veritat, no és cap crítica, no és cap atac. Jo em sento molt orgullós que hi hagi una dreta independentista. Perquè ara, per primera vegada, Junts ha reconegut que està en contra de la llei de vivenda perquè socialment no la comparteix.
Perdona, nosaltres teníem una llei catalana que el govern espanyol va portar al Tribunal Constitucional, i aquesta llei ens ensenyava moltes coses, que és no fem allò que s'acaba de fer en l'estat espanyol. I mirem una mica què passa a nivell internacional, senyor Rufián. Perquè tot això que vostès han aprovat, a fora ja s'ha demostrat que no funciona. I ens laminen competències de Catalunya.
Una cosa, estem a punt d'acabar el primer bloc.
El criteri marca Espanya ara, no Catalunya.
Nacho Martín Blanco, Vidal, l'Albert Botran i el Roger Montañola volen fer una última aportació. Per tant, endavant, Nacho Martín Blanco, el PP.
A mi realment, Jordi, em sembla delirant que hi hagi segons quins debats absolutament eteris, identitaris, que no tenen res a veure amb la realitat quotidiana de la vida dels ciutadans de Catalunya. El que necessitem parlar a Catalunya és de com recuperem l'economia catalana, de com acabem amb aquest sistema fiscal absolutament
agressiu,
que ens fa que els ciutadans de Catalunya siguem els espanyols que més impostos paguem de tot Espanya, de com recuperem la seguretat jurídica a Catalunya, que això no es fa precisament derogant el delicte de sedició i reduint les penes per la malversació. Per tant, el que no es pot fer és governar per intentar contentar els teus socis parlamentaris que no tenen cap interès per l'interès general. Per tant, el més raonable... Un moment, si us plau, deixa'm acabar, Gabriel. El que és important és governar pel conjunt dels ciutadans de Catalunya i pel conjunt dels ciutadans d'Espanya. És un moment de retrobament entre els catalans, siguin independentistes o no, i la resta dels espanyols.
Aina Vidal, sisplau, com ho podem?
Jo celebro que avui estiguin tots contents, en aquest cas amb les competències, tenint en compte que els darrers anys Catalunya s'ha dedicat a governar a partir de rodes de premsa. Catalunya necessita un govern, necessita que exerceixin precisament aquestes competències que sí que tenim. I crec que això és un deute que tenen vostès amb aquest país. Però diré més, la llei d'habitatge és una fita en aquest país. I queden moltes coses per avançar, però és la primera de la democràcia. Nosaltres volíem anar molt més lluny, però va ser difícil en aquest cas, doncs, arribar a un acord. Tenim una primera llei i n'estem contents. Però jo els vull recordar una cosa. Aquestes eleccions no només van de nosaltres. Aquestes eleccions van de dos models. O avancem o retrocedim. I ho estem veient. Aquí tenen el senyor del PP i el senyor de Vox, que tenen un model completament diferent. I aquí no poden enganyar ningú. A Catalunya no li anirà bé en cap cas i sota cap concepte si aquests dos senyors s'entenen i governen.
Val, el senyor Albert Botran?
No, un recordatori sobre habitatge i PSOE. A una de les últimes sessions del govern, que esteu en funcions, però veu aixecar això, la limitació d'augment de lloguers, que era una qüestió que estava bé en el seu dia, que la vam votar a favor, tant que dieu que votem que no, les coses que també les votem a favor, i limitar l'augment dels lloguers ho vam votar a favor, i en canvi ara ho veu revocar, ara es pot pujar.
Està inclosa la llei d'habitatge,
sí,
senyor Botran.
Però en aquest lapse de temps aprofitaran els vostres aliats, que són les immobiliàries, per pujar els preus.
Està en una llei, la primera llei d'habitatge de la nostra.
Un instant.
Una mica menys.
La primera llei...
Sí, per favor.
No, una qüestió concreta també, la salut del català. Estem preocupats, evidentment, pel que passa al País Valencià i les Illes, on Vox i PP caudien la nostra llengua, aquí dissimulen una mica, però a la que poden, al País Valencià i les Illes, volen fer retrocedir la nostra llengua a les escoles, a l'àmbit públic, als mitjans de comunicació. Tenim el problema dels jutges també, però també tenim problemes que els governs de la Generalitat no han fet el que calia. I que ara ens adonem que el sistema de la immersió, que és un sistema del qual estem molt orgullosos, perquè és una conquesta obrera en el seu dia, ha anat reculant per desídia. I ara la llengua catalana ja no és la més parlada als instituts i a les escoles, i això és per desídia nostra, ja no és Vox, PP o els jutges.
Val. Una conquesta obrera que ens va costar molt, perquè va ser protagonitzada pel PSC,
perdona,
precisament.
Deixa'm. Albert, jo de veritat que jo volia felicitar la CUP, perquè heu tingut un gran èxit, que heu sapigut cooperitzar la societat catalana i heu fet, massa, i heu marcat, massa, i heu marcat l'agenda d'Esquerra i de Junts per Catalunya, cosa que té molt de mèrit, perquè si una cosa ha portat al procés, sobretot, és una increïble, important esquerranització. No, no, si em sembla bé que et sentis orgullós. A mi no, jo no me'n sentiria, però entenc que tu te'n sentis. Si alguna cosa ha portat al procés, és que la cultura política a Catalunya s'ha esquerranitzat. Som el lloc del país amb més ocupacions i fins i tot ens fa gracieta i pobres ocupes. No, s'ha de respectar la propietat privada.
Hi ha gent que no té una casa.
Sí, no, però no es poden ocupar les cases. Hi ha gent que ha comprat una casa, hi ha gent que ha comprat una casa i resulta que no hi pot entrar. Clar, és que no, hem de respectar, hem de respectar, jo dic la veritat.
Apaguem el foc un moment.
Segona qüestió, jo em referia al senyor Martín Blanco, perquè feia un missatge conciliador que era interessant, però em preguntava, què deu estar fent ara en el debat electoral el seu candidat de Salamanca o de Guadalajara? Segurament anar contra Catalunya, criticar la llengua i criticar els catalans perquè és el que els dona vots. Clar, el problema és que els partits que no són d'obediència catalana no representen cap opció pels catalans, perquè al cap i a la fi avui ens diuen frases maques, és la seva feina i l'entenc, i vostè ho fa molt bé, des del carinyo i el respecte, però el seu candidat a Salamanca al mateix moment segur que està dient que los catalanes som no sé quantes coses, no? Per tant, crec que no té, hi ha poques coses en menys sentit que fer un vot per partits que són d'àmbit estatal quan un viu a Catalunya, independentment de si se sent més o menys català, més o menys independentista.
Gràcies. No, dius que queden 19 minuts per les 10. Anem a la publicitat 2 minuts i de seguida tornem en aquest debat que estem conjuntament fent recollir la Vanguardia, el primer debat amb els caps de llista per Barcelona a les pròximes eleccions el 23 de juliol.
Treballem en la línia de la millora perquè puguis moure't a través d'una xarxa de transport públic còmoda, segura, fiable i sostenible. I per seguir treballant en aquesta línia, t'informem que durant aquest estiu part de la línia L4 de metro i la línia T4 del tramvia romandran tallades. Disculpa les molèsties, però per seguir en la línia de la millora, ara cal tallar-ne dues. Troba tota la informació i les alternatives de transport al web atm.cat. ATM, àrea de Barcelona.
Et perds més que un pop en un garatge quan et parlen del corredor mediterrani? Troba la sortida a aquest embolic ferroviari al laberint de retards. Una sorprenent atracció per a tots els públics i gratis. Plaça de la Universitat, 7 de juliol des de les 12 i 8 i 9 de juliol des de les 11 del matí. Una altra acció del moviment Vull Corredor. Informa-te'n a elcorredormediterraneo.com.
M'emportaré unes ulleres de prop, unes de lluny, unes de sol, les de passeig, les de fer un gelat, les de xiringuito, les de via...
Amb les rebaixes d'Òptiques Mas Vision tindràs ulleres per cada moment de l'estiu. Aprofita fins a un descompte del 50% en ulleres de vista i de sol i, a més, un cupó acumulable de fins a 50 euros per ulleres graduades que pots baixar a masvision.es.
No et perdis aquest dissabte gratis amb el diari Expansión, la revista Fuera de Serie. Més de 160 pàgines per gaudir amb les últimes tendències del món del luxe, amb les darreres novetats en viatges, motor, moda, gastronomia, oci, vins, rellotges i tecnologia. La revista Fuera de Serie, aquest dissabte gratis amb el diari Expansión.
Mai em diu que amb la samarreta de ratlles semblo francès. Serà per la samarreta o per les ratlles? Vestiran els francesos només amb ratlles? Ja m'he ratllat.
Sí, veritat o no, amb Renfe ara pots comprovar-ho. Nou AVE Barcelona-Lió i Barcelona-Marsella des de 29 euros i trajectes intermedis des de 19 euros. Compra ja els teus bitllets i viatja a Lió a partir del 13 de juliol i a Marsella a partir del 28. Consulta en condicions a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Aquest estiu submergeix-te en el pla més fresc i divertit. Les teves pel·lícules favorites, les teves crispetes cruixents, el teu refresc més fresquet i a viure les històries més refrescants a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana gaudeix a Cinesa de Vacaciones de Verano. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es. T'esperem.
Encara no has reservat les vacances d'estiu?
MSC Cruceros t'ho posa fàcil. Aprofita les millors ofertes d'última hora i gaudeix del Mediterrani en un dels seus tres vaixells amb sortida setmanal des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs des de 839 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència o a msccruceros.es.
Vine a conèixer els centres esportius Forus Les Corts i Forus Cerdanya.
Descobreix les nostres instal·lacions renovades amb més de 900 metres d'àrea fitness, més de 200 activitats dirigides, piscina i spa.
Apunta't ara i tindràs matrícula gratuïta. Places limitades. Entra a forus.es.
T'esperem a Forus Les Corts i Forus Cerdanya.
Què? Que Superthings ve a Barcelona?
Del 29 de juny al 8 de juliol, els teus personatges preferits seran a Finestrelles Shopping Centre per compartir amb tu les seves aventures. Vine al Superthings Fest i coneix el Kid Fury, el Neon Blast i el Professor K. Gaudeix d'activitats, sorpreses i emporta't regals increïbles. Superthings Fest a Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt. Més informació a finestrelles.com.
En Espresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renunciïs al teu cafè preferit. Per això en la teva propera comanda rebràs un detall que complirà el teu estil del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso, what else?
RAC1 i La Vanguardia us estan oferint el debat electoral de les eleccions espanyoles al món a RAC1, en directe des de l'Auditori de l'11 a Catalunya.
Són 9:45 del matí, efectivament des d'aquest auditori de la Fundació 11 a l'Avinguda del Paral·lel de Barcelona, la Gran Via, concretament amb tots els candidats, els caps de llista per Barcelona de les pròximes eleccions generals del 23 de juliol. Hem acabat el primer bloc i comencem el segon, Enric.
Sí, seguim aquest segon bloc. Són coses més concretes, tot i que si ha quedat alguna cosa en el pub de l'anterior bloc, doncs el poden introduir. Avui, ara començarem al revés, de menys de menor a major representació, i començarem amb en Juanjo Ezcorbe de Vox, que li faria la següent pregunta, sobre temes més concrets, com dèiem, Vostès posaran com a condició al govern d'Espanya que la llengua, que el català no sigui llengua vehicular a les escoles de Catalunya?
¿Qué es la lengua vehicular? Nosotros apostamos por la libertad de educación y por la libertad de lengua. Hay dos lenguas propias en Cataluña, aunque legalmente dicen que solo hay una propia, no. Hay dos lenguas propias que se hablan históricamente con absoluta normalidad. No entendemos por qué ha de haber cuotas, porcentajes, para poder estudiar en español o para poder estudiar en catalán y para poder estudiar en ambas lenguas. No lo entendemos. Así pues, nosotros abogamos por la libertad de educación y por la libertad de lengua. En definitiva, abogamos por la concordia, sin querer imponer nada, ni porcentajes ni nada. Abogamos por el sentido común. Eso es lo que nosotros queremos. Decir que vamos contra nuestra propia lengua materna es una barbaridad.
Molt bé, moltes gràcies. Albert Botran, de la CUP. Catalunya està a la cua dels projectes en energies renovables, en part per la reticència d'actuar sobre el territori. Què proposen per revertir la situació davant l'emergència climàtica que ens afecta?
Sí, nosaltres estem a favor de les renovables, però sempre que s'associï la producció amb una destinació concreta. I llavors, el que té un problema el boom de les renovables és que s'està generant molta electricitat mentre no s'estan electrificant moltes de les qüestions. És a dir, només un 20% del consum és electricitat. Tindria sentit implantar més renovables si, per exemple, s'estigués fent un pla superambiciós d'expansió del ferrocarril que és necessari per la transició ecosocial. Però, en canvi, estem veient implantació de moltes renovables i alhora ferrocarril. No, un quart cinturó i un aeroport que és combustible fòssil. Per tant, aquí hi ha un problema. Alguns estan enganyant amb el boom de les renovables.
Mm-hmm. Nacho Martín Blanco, del Partit Popular. Creu que hi ha un problema d'infrafinançament a Catalunya? I si ho creu, què creu que s'ha de fer per resoldre-ho?
Jo crec que una de les prioritats del pròxim govern d'Espanya, sigui de quin sigui, de qui sigui, però sobretot si és del Partit Popular, és la reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes. Hi ha d'haver un sistema de finançament just per al conjunt de les comunitats autònomes i també per Catalunya. És evident que hi ha moltes coses que es podrien fer a Catalunya que no es fan per culpa precisament de la inoperància i de la política o de la cultura o la incultura del no a tot que presideix els governs de la Generalitat amb Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP i la resta dels partits que governen Catalunya. Per tant, és imprescindible que s'entomi aquest debat sobre el finançament autonòmic amb cooperació entre el conjunt de les comunitats autònomes per efectivament millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya en tots els seus àmbits.
Roger Montañola, creu que el govern d'Espanya acceptaria per Catalunya un sistema de finançament a l'estil basc com vostè ha proposat? Què el fa pensar que ara sí ho acceptarien?
No, no m'ho fa pensar, és simplement una qüestió de números. Si ens necessiten, si de nosaltres depèn, passaran per caixa. Això depèn de dues qüestions. Primer, de tenir una certa força política, i la segona, de que els números quadrin al Congrés. Siguem responsables i adults, diguem-nos la gent la veritat. Això és molt difícil, però em reconeixerà que és una mica menys difícil que altres propostes que hem anat veient els darrers anys i que no s'han pogut aplicar. No? Per tant, aspirem a això, creiem que té sentit, perquè a Catalunya existeix un important dèficit fiscal i un gran problema de finançament, i en conseqüència l'única forma d'aconseguir-ho és negociant. Per cert, històricament, vostès sabran que els millors pactes per Catalunya han vingut precisament quan els governs centrals han tingut la necessitat de pactar amb partits catalans.
Molt bé. Miriam Nogueras, Catalunya és una de les comunitats d'Espanya on més impostos es paguen. Com es reverteix això?
Catalunya té un pes molt marginal en la definició de les polítiques fiscals, per tant això reverteix amb la proposta que nosaltres hem fet. Jo celebro també que el senyor Montañola s'avingui a negociar, però s'ha intentat tot. Nosaltres no hem negociat ni un sol pressupost sense haver posat a sobre la taula primer paga'm allò que em deus. Tu no pots aprovar uns segons pressupostos si no t'han pagat els primers, i no ha complert cap govern espanyol, ha pagat els pressupostos. Per tant, nosaltres partim de sí, senyor Nacho, sí que afecta que no arribin els diners a Catalunya, sí que afecta que 20.000 milions d'euros se'n vagin a Madrid i no tornen. Nosaltres hem de reduir la pressió fiscal a les persones, a les empreses. És imprescindible apostar per aquesta competitivitat, però sense recursos és molt complicat.
Gràcies, Aina Vidal. Si vostès són decisius al govern central, impediran l'ampliació de l'aeroport del Prat?
Per descomptat que sí.
No,
és una barbaritat, és a dir, és enganyar a la gent. Però jo crec que és important que totes sapiguem que Catalunya s'hi juga moltíssim en aquestes eleccions. És a dir, ho hem vist en València, ho hem vist amb les Balears, i són l'aperitiu, al cap i a la fi, del que pot acabar succeint també aquí a Catalunya. Per això crec que ara mateix donar per fet que guanyarà el bloc de la dreta és un error. I Junts, a Esquerra i CUP, doncs crec que estan abandonant Catalunya al donar per fet que hi hauran victòries que no succeiran. L'única manera d'aturar el Partit Popular i a Vox és guanyar-los a les urnes, i per això nosaltres insistirem en la mobilització. I l'única garantia de que Catalunya segueixi avançant és que puguem parlar de finançament, és que puguem parlar de rodalies, és que puguem parlar del diàleg, és que puguem parlar de moltes altres qüestions que també són fonamentals, doncs, pel dia a dia.
Molt bé, ara ho podrem comentar això. Meritxell Batet, abans s'ha parlat, però ha quedat allò planejant, i ara li pregunto més concretament, el nivell d'execució de les inversions previstes per l'Estat a Catalunya és molt baix. Com s'explica això? L'Estat no compleix amb Catalunya?
El nivell d'inversió del pressupost de la Generalitat de Catalunya és igual de baix o més, i ningú no els hi pregunta. En qualsevol cas, sí que vull dir, aquest govern està invertint més que mai a Catalunya i està executant més que mai.
No sé.
I ho veiem amb el Pla de Rodalies i amb moltes altres infraestructures. Però aquí tots hem d'assumir la nostra responsabilitat. Avui tenim un govern d'Espanya que creu en la inversió, que vol invertir, que creu que créixer és millor que decréixer, cosa que altres partits no comparteixen. Avui, el govern d'Espanya té voluntat d'arribar a acords. Hem estat 10 anys amb dos governs que no es parlaven. Jo vaig posar en marxa la comissió bilateral, vaig posar en marxa la comissió d'infraestructures, l'econòmica, la delegada. Feia 7 anys que no es reunien aquestes comissions. Amb dos governs que el que els interessava precisament era el del PP, Espanya, no invertir. I el de la Generalitat, els independentistes, fer de víctima. Era impossible. Estem revertint la situació del dèficit d'inversió i necessitem 4 anys més per aconseguir, efectivament, que les infraestructures i la inversió a Catalunya estigui com es mereix als catalans i les catalanes.
Gràcies, senyor Rufián. El tema de l'ocupació d'habitatges ha tornat a la campanya amb la famosa lona aquella del Desocupa. Però vostès, des d'Esquerra Republicana, quina proposta tenen en 30 segons per resoldre aquest problema?
Primer, sé de què em parla, perquè la lona surto jo. Segon, jo crec que la immensa majoria de la gent en aquest país, fins i tot més enllà d'aquest país, està molt més a prop de no poder pagar a casa seva, de que l'ocupin casa seva. Això no significa, evidentment, que la seguretat sigui un tema primordial per un partit com el meu, per un partit d'esquerres. I una puntualització per la senyora Batet. No és que ens fem les víctimes, és que hem estat a la presó. i és molt complicat no sentir-te víctima després de que et fotin a la presó. I aprofito per preguntar-li al senyor Batet, pactarà, si pot, el PSOE amb el Partit Popular?
Senyor Rufián, estem parlant d'infraestructures.
Això arribarà després.
Viure una mica més còmodes.
Molt bé. Val. Jordi.
Hi ha molts temes sobre la taula. Una de les, ha aparegut molt les Rodalies, ha aparegut molt l'ampliació de l'aeroport del Prat, el finançament. Míriam Nogueras fa estona que ha aixecat la mà. Tots han aixecat la mà, no us preocupeu, que ho parlareu tots. Míriam Nogueras, endavant.
Jo el que sí que demanaria, senyora Batet, és una mica de rigor. En el 2021 es va fer l'execució pressupostària més baixa de la història. Per tant, vostès no poden dir que són els qui més han pagat. De cada 100 euros, només n'han pagat 35. I amb Rodalies, igual, aquest pla de Rodalies que han fet vostès, que l'hauríem de fer des de Catalunya, però que l'han fet vostès, i en l'últim estudi de la Cambra de Comerç...
En parla vostè de l'any de la pandèmia, senyora Rodalies.
De cada 100 euros que havien d'arribar a Rodalies, vostès només n'han pagat 24, i a Madrid n'han pagat 153.
5 vegades més que el govern.
Quan aquí es posen criteris ideològics i no de competitivitat, el resultat és el que és. I només poso un exemple. Quan demanem fons europeus directament Catalunya a Europa, 101,7% del PIB, rebem entre el 3 i el 4% d'aquests fons. Quan qui reparteix és Espanya, el 20% del PIB, només rebem com a molt un 8%.
Albert Botran, de la CUP.
Bé, quan parlem d'infraestructures, jo crec que no es pot separar de la crisi climàtica, que és enorme. I és a dir, anem camí d'augmentar un grau i mig la temperatura, que els científics diuen que és un desastre. I cap país, pràcticament, i tampoc Catalunya, compleix amb les mesures que haurien de descarbonitzar l'economia. I en canvi el que tenim és uns pressupostos de la Generalitat que quan el Partit Socialista entra en l'aliança amb Esquerra Republicana el que li exigeix és més consum de combustibles fòssils a través del quart cinturó o de l'ampliació de l'aeroport o més consum d'aigua, perquè el Hard Rock sabem que farà un consum gran d'aigua perquè el turisme és una activitat que consumeix molta més aigua que la resta d'activitats econòmiques. A on estem portant el país? Amb aquest model totalment obsolet, totalment contrari a l'emergència climàtica.
Val, per raons òbvies també Gabriel Rufián d'Esquerra i anem a Nacho Martín Blanco i Juan Cris Corbera de Vox i tots endavant. Sí, sí.
Senyor Botran, senyora Nogueras, una bona manera de que Esquerra no hagi d'acceptar les propostes del PSOE és que ens ajudin aprovar els pressupostos.
Llavors, ja t'heu d'acceptar alguna cosa de la que proposem.
És executar el mandat del 52%,
calma.
Senyor Rufián. Aquesta és la millor manera.
Seria la manera molt important. Propostes. Jo tinc entès que aquest és un bloc de propostes. Propostes. Crec que és la primera vegada que algú parla de propostes.
Però les compliran, les propostes?
Si ens ajuda, sí. Primer, autònoms, pimes. Nosaltres creiem que cal lluitar contra la morositat, que és un problemón a Catalunya.
Benvingut.
Només una de cada quatre empreses, grans empreses, paga el dia, que són 60 dies. Ja règim sancionador. Dos, Rodalies. Tothom sap, en aquest país, visqui on visqui, l'infern que suposa agafar un Rodalies. Nosaltres volem el traspàs, i això, evidentment, comporta doncs, un fons que nosaltres calculem en 4.000 milions d'euros. I tres, acabo, hipoteques. Topar els interessos, en definitiva, que les bones praxis que demana el PSOE a la banca siguin llei. I això també ho pot fer, per cert, sumar.
Val, per cert que abans fa un moment Roger Montañol anava dient benvinguts, li deia Gabriel Rufián quan parlava d'autònoms de les pimes. Ara parla Roger Montañol, però abans Nacho Martín Blanco del Partit Popular.
És evident que el Partit Popular és el partit dels autònoms i les pimes i per tant nosaltres volem continuar sent-ho i també és evident que el Partit Popular és l'únic partit que proposa reduir l'IRPF per les rendes inferiors a 40.000 euros. Per desgràcia, a Catalunya i al conjunt d'Espanya hi ha hagut una política, insisteixo, voraç en termes fiscals i el que hem d'aconseguir és precisament fer alleugerir la vida dels ciutadans de Catalunya amb menys impostos i amb un sistema fiscal que permeti la creació d'empreses. Hem de tornar a la seguretat jurídica i hem d'acabar amb l'ocupació, que és una de les grans preocupacions de la ciutadania de Catalunya. Necessitem tot això, i a més crec que una qüestió fonamental per al conjunt dels ciutadans de Catalunya és tenir una educació de qualitat, realment de qualitat per Catalunya i per al conjunt d'Espanya.
Juanjo Izcorbe de Vox, Meritxell Batet, del PSC i Roger Montañol.
Habla de cambio climático, y el cambio climático lo que está haciendo es recortar posibilidades a los que menos tienen. Se hablan de coches eléctricos, que son los más caros, para prohibir a los trabajadores que vayan con diésel. Se habla de plantar o no plantar viñas, dependiendo de lo que diga Europa, padeciendo a todos los países y a todos los payesos de toda la Cataluña. Esto del cambio climático nos está arruinando y nos está quitando la soberanía nacional necesaria para que hagamos nuestras empresas, para que podamos ser productivos, para que podamos competir. Es una obsesión que no tiene sentido.
Meritxell Batet, del PSC.
Aquestes eleccions el que tenim és dos models al davant nostre i hem d'escollir. o tenim com a president en Pedro Sánchez o tenim com a president el senyor Rajoy. I en qualsevol, dels temes, la diferència...
Feijó,
no sé el que he dit.
Rajoy.
En tot cas, ha estat un lapsus. El senyor Feijó. Per tant, d'això van aquestes eleccions. I això ho veiem en totes les polítiques. Quan parlem d'infraestructures, hem quintuplicat la inversió i creiem en el diàleg i en l'entesa amb el govern de Catalunya, mentre que l'altre model el que feia era negar les relacions i negar la inversió a Catalunya, perquè no els interessa invertir en Catalunya. Però això ho connecto també amb les renovables. Estem a la cua de les renovables de tot Espanya. A mi em fa vergonya com a catalana. Només un 17% de la producció de l'energia ve de les renovables a Catalunya. La mitjana d'Espanya està al 39%. 39% de mitjana, 17% a Catalunya. Hi ha comunitats autònomes que tenen...